La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i un minut de 10 del matí del dimarts 7 de novembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, les podeu escoltar a través de la ràdio, la 91.5 de la FM, la ràdio analògica, la de sempre, però també a través d'internet, a la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui aquí a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Sergi Baixas, periodista del Nació Sant Cugat.
Bon dia, espero que no m'hagueu trobat molt a faltar.
Bon dia. T'hem trobat molt a faltar, t'ho dic jo, i fas una enveja amb els teus viatges que no d'allò. El que potser camines un pèl massa pel meu gust, eh? Però bueno, escolta, això...
Jo en parlarem.
Tot a gustos. Toni Samsó, dinamitzador social, molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
I Quim Castelló, veí de Vall d'Oreig i president de l'Associació de Veïns de la Serreta.
Ara m'has agradat.
Ah, que sí.
Bon dia.
El dia que no ho siguis, avisa'm, perquè si no... Molt bé, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Doncs a veure, avui parlarem d'un tema que la veritat se n'està parlant molt, és aquelles coses que algú aconsegueix posar a l'agenda mediàtica i realment se'n parla molt, els que tenim pares adolescents i que estem o que van a camí de l'adolescència ens preocupa molt i ara doncs sembla que és el moment de parlar-ne, per tant parlem-ne i a veure si es troba una solució. El mòbil a l'aula. Mòbil a les classes, a les escoles, als instituts, però en general el mòbil amb nens o amb adolescents de 12 a 16 anys. Per un costat, l'ús del mòbil als instituts està prohibit en general. Hi haurà alguna excepció, però en general està prohibit. El que passa és que a vegades costa de fer-ho aplicar, no? de que els professors puguin fer que realment els alumnes deixin el mòbil a la motxilla o a la taquilla o a l'espai on sigui durant tot l'horari escolar. Per aquest motiu, el TAU, l'escola TAU, ha fet un pas més, ho hem publicat la setmana passada, i ha decidit, entre cometes, requisar-los. És a dir, va comprar uns armariets amb clau i els alumnes, quan arriben a les classes, deixen el mòbil dins d'aquests armariets i aquests armariets són portàtils, se'ls en donen els professors i els guarden fins a la tarda, perquè el TAU estan fins a la tarda, i després els hi tornen els nens. Però és que les famílies... Fins i tot el moviment està anant més enllà d'això, ja que plantegen no donar el mòbil, i crec que és important el matís, un smartphone amb accés a internet. Segurament si es fos un mòbil com els d'abans, potser no hi hauria tant de debat, però el que implica un smartphone amb accés a internet, doncs això és el que es genera més conflicte, doncs no donar a cap nen menor de 16 anys. A Barcelona va néixer un moviment de pares que van fer un grup de WhatsApp, d'aquest grup de WhatsApp s'ha convertit en un grup de Telegram que hi ha ara milers de persones, de famílies bàsicament, pares i mares d'arreu de Catalunya, i aquest moviment està arribant a Sant Cugat. Per tant, tema sobre la taula, que van en paral·lel, és a dir, mòbil a l'aula, s'han de requisar, no s'han de requisar, s'han de portar, no s'han de portar, i l'altre és, realment, cal que un menor de 16, o posem-li l'edat que sigui, 16, 15, 14, tingui un smartphone amb tot el que això implica? Va, qui s'atreveix a obrir foc?
Bé, si em permeteu...
Dispara. Faltaria més.
Buenos días, días a los cordiales. Bé, no, jo crec que són dues coses... aquí s'ha de matitzar dues coses. Una és el fet de que no hi hagi accés al mòbil a les aules. A mi això em sembla bé, perquè això vulguis que no et distreu, perquè a més és molt llaminer. I una altra cosa és que es prohibeixi o que aquest moviment que ara ha sortit, doncs que sembla ser que a més va agafar molta força, i que es prohibeixi el mòbil almenys fins als 16 anys. Jo això ho veig perillós, més que perillós ho veig una mesura bastant fora lloc, crec. Sí, en canvi sí que entenc que a l'aula no vulguin que hi hagin els mòbils, això del ninxo aquest dels armariets aquests, fins a cert punt em sembla bé, perquè és molt llaminer. Després una altra cosa, la tecnologia va avançant, els nanos de 16 anys avui, a part de la tecnologia, els nanos, al principi, els nanos de 16 anys avui, doncs, o els nanos són ja han nascut amb aquesta tecnologia, però amb aquesta hi ha molta, amb el món aquest tan tecnològic que hi ha, amb l'ordinador, el mòbil, les màquines de no sé què, abans eren les PlayStations i no sé què, i ara són els mòbils perquè t'ho donen tot. Aleshores, entre cometes, cap alza en aquest món, s'ha d'anar al tanto, perquè estan vivint aquí. Vull dir, és com si abans, salvant les distàncies i les diferències, però si abans amb un nano li deies que no podies jugar a la PlayStation, que no tingués PlayStation fins a X edat, a l'escola també això era, ostres, és que tots en tenen, jo no en tinc. Per tant, d'aquí suposo la mesura aquesta, que tothom faci exacte, fins als 16 anys.
Exacte.
Jo això ho trobo una miqueta fort, perquè a més, primera, que no sé si se podrà aconseguir o no es podrà aconseguir, perquè estem en un món que la tecnologia és base. Sí, que s'ha de regular, és evident, però s'ha d'anar molt al tanto, perquè a vegades, perquè ara tot està prohibit ja, o sigui que abans prohibeixen més coses, i que abans deixen fer menys coses i tal, vull dir que en tots els àmbits, eh? Per tant, aquest moviment que està sortint, compte qui hi ha darrere de tot.
Va, Sergi, tu que vas anar amb mòbil, tu tenies mòbil a l'escola de l'institut? Sí, no?
Sí, clar, clar. Jo és que vaig ser la primera generació, crec, eh? em sembla recordar, que és la primera que comencem a tenir smartphones a l'aula. Mm-hmm. És a dir, jo era amb 28, en el seu moment sí, va començar les Blackberries i després les Blackberries passar als iPhones i tot això, i llavors, bueno, nosaltres vam veure l'evolució de tot plegat. Pel que fa a la primera part de la pregunta, hem de requisar els mòbils a les aules, em sembla bé, la veritat, és a dir, no negaré la màxima perquè realment sóc plenament conscient i també vaig ser partícip de les distraccions que et generen aquests aparells a classe i bueno, això de que no estàs al tanto del que has d'estar. Per tant, tenir-los tancats des de l'inici a finals de l'horari lectiu em sembla correcte. Ara bé, com deia el Toni, pel que fa al tema de requisar-los fins a una edat com els 16 anys, etc., i no donar-los, això em sembla bastant més dràstic i no crec que sigui la millor solució. Més que res perquè, com dèiem, no? És a dir, som unes generacions, bueno, o les futures generacions, estan completament immerses en aquest món tecnològic del segle XXI i tallar-li, escapar-los aquesta realitat a la qual s'enfrontaran tard o d'hora, és que els estem criant d'una forma coixa. Aleshores, apostaria molt més, que és molt més perillós, eh? Bueno, és molt més perillós, és molt més, té molt més risc, però ensenyar-los des d'una vessant més pedagògica, educativa i responsable del seu ús, que més enllà de la restricció, perquè a més tots sabem que quan tu restringeixes, prohibeixes una cosa a un nano, te la farà per dos, donarà dos tazes. Per tant, vigilem amb aquestes coses. Sí, ha d'haver-hi una edat a la qual posar, però em sembla que a 16 els nens ja són... Ja fan moltes coses als 16 anys els nens com per no poder tenir un mòbil. Així va el món, macho.
Bueno, evidentment estic totalment d'acord amb tots dos. El fet de que a l'escola, als instituts, on sigui, es requisin els mòbils, es posin en els calaixets i es guardin fins al final, farà que els alumnes estiguin per el que tenen que estar a les aules, farà que no es copiï, farà moltíssimes coses i entre elles que estiguin per el que tenen que estar. O sigui que el que ha fet ara l'escola Tau, doncs em sembla estupendo. El que diu el Sergi de que prohibir és incitar, això ens passa a tots, eh? Basta que et prohibeixin fumar perquè diguis, doncs ara fumaré. Toma, és un dir, no? Penso, com has dit tu bé, que hi ha caducades del començament. Jo estic tip de veure nanos amb el carret, amb el mòbil, jugant als dibuixets doncs perquè no molestin, o mira-te i juga tot això. De fet, penso que els pares, i jo ho soc, no soc d'aquesta generació, els meus fills ja són grans, però crec que estem pagant una mica l'educació que hem donat i encara estem a temps de tirar enrere. Evidentment, requisar fins als 16 anys aquest moviment, és veritat, Sergi, un xaval als 16 anys, n'hi ha que ja són pares, eh? O sigui que...
Aquest té un altre problema, aleshores. Més enllà del mòbil.
Home, depèn, i si ha tingut bessonada, ja ho sé.
Entre cometes, això.
No, segurament, els 16, com dieu, no? Potser és una edat molt gran, i aquí és una qüestió de negociar, però segurament, si ens posem en... Potser 12 és massa d'hora, no? Uh-huh. És a dir, hem institucionalitzat que el pas de l'escola a l'institut és el moment de tenir el telèfon. El meu fill aquest any està fent 6è, fa els anys, els 12, els fa el mes de maig, i ja m'està dient que pel seu aniversari i gairebé ja està triant model, per entendre'ns. Bueno,
i barat, segur.
Bueno, crec que això ja ho sap. No, el primer ho serà segur.
Segur que sap quin és.
Però, per entendre, clar, i estem ara que dir, ostres, sí, perquè clar, és que amb el gran s'ha fet així i no li faràs, però veus tot aquest moviment i realment jo el veig, el meu fill de 12 anys, i no sé si el veig preparat per tot el que implica, és a dir, no és tant prohibir l'accés a la tecnologia i tal,
no,
sinó...
No, l'accés lliure a internet, no?
Clar, és a dir, sí, tot el que hi ha, o sigui, el problema és el que, amb l'experiència de, no sé, aquests últims 10 anys, no?, que els nens de 12 anys han anat entrant en aquest món, els problemes de bullying, de ciberassetjament, etc, etc. No sé si la solució és tallar d'arrel, no?, i la prohibició, però sí que és cert que s'ha vist, de dir, alguna cosa s'ha de fer perquè un nen de 12 anys no és prou madur per assumir segons, i entendre segons com funciona això.
Ens entenem perfectament. Entrar segons quines pàgines que no toca.
De tota manera, jo crec que el nano no està prou preparat ni als 13 ni als 16 anys per tota aquesta, perquè inclús nosaltres, tota la informació que ens entra a través del mòbil, dic el mòbil perquè és el que portes a sobre, però si estàs a casa amb l'ordinador, tu constantment t'estan matrallant. Clar, jo, el dels 13-14 anyets, jo crec que vull un nano. És que si no ho veu amb el mòbil, i si no té aquestes entrades al mòbil, ho tindrà amb la tauleta, perquè li has de prohibir el mòbil, la tauleta i l'ordinador, perquè hi t'entra. Pel telèfon, o sigui, pel telèfon tradicional, allò...
Aquí no t'entrarà. A dia d'avui, si volen entrar, entraran.
Això és un altre tema. I després de la prohibició que deia en Sergi, que comentàvem, és cert, jo sempre me'n recordo, hi havia, quan era jovenet, hi havia la pel·lícula El Graduado, que fins ara si posessin aquesta pel·lícula seria com posar una pel·lícula del Gordi el Flaco, no? Però aquell moment...
Dos referents que no sé ara mateix si el Sergi...
No, el Gordi el Flaco sí.
El Graduado no.
El Graduado no. Doncs bueno, és una pel·lícula que en el seu moment va marcar molt l'època perquè hi havia una dona que ensenyava la cuixa i que es posava unes mitges, en fi. No, aquesta pel·lícula no l'he d'anar a veure a la colla, no? Els típics, els pares van trobar un dia, no. L'endemà la vam anar a veure. O sigui, si no ens haguessin dit res, segurament ni l'haguessin vist. Però és el concepte aquest de prohibir, és que, hosti, cada vegada més el prohibim més i ens prohibeixen més.
L'ideal seria educar, que els pares eduquessin. Però això és tan complicat que preferim prohibir.
Això és feina. Això és feina pels pares.
I no tenim temps.
I els pares cada cop tenim menys temps. Jo, gràcies a Déu, ja seixo poc de pare. Ara faig d'avi, que és molt més fàcil. Però sí que...
Perquè els consentiu.
Home, clar,
no els perquè... maleduquem. Que és el que toca.
Jo el disfruto, tu et preocupa tant d'educar. Però sí que és cert que cada vegada tenim menys temps i cada vegada l'educar és més complicat perquè tenim més forces externes que influeixen sobre la canalla. Per tant, compta amb això, però és inevitable. S'ha de buscar, o sigui, l'educació a casa.
Sens dubte. Respecte a això que dèieu de la tauleta i a l'ordinador, va haver-hi un llibre que es va escriure i que van passar per totes les escoles i que ha passat amb més pena que glòria, que era Clara Dice, no sé si n'heu sentit parlar, que era, que era sobre el tema que fan adults que abusen de la confiança per internet de jovenetes, que després demanen prebendes i si no fas això, doncs ho publicaré, i van haver-hi dos suïcidis. Què vol dir? Que els ordinadors, a segons quines edats, no poden estar en una habitació tancada. El nano no pot estar en un ordinador en una habitació tancada. Es recomana que l'ordinador estigui en el centre de l'habitacle, que els pares vagin passant i vagin veient el que estan fent. Per què? Doncs és el que deia el Sergi. Si no és això, serà l'altre, serà la tauleta, o miraré bueno, què està passant amb la pornografia. Joder, és que és un escàndol. Nens de 11 o 12 anys que fan unes coses, on t'ho han après això? Els pares no els hi han ensenyat. Després, persones que estic veient contínuament a l'institut del costat de casa, que passen el semàfor mirant el mòbil. I llavors dius, hòstia, estem alienats. I això penso que tu, que els tens petits, s'ha d'ensenyar de base. S'ha de, com et diria jo, explicar, molt ben explicat, el que si fas això et pot passar això, i continuo, i m'aixecar. Però clar, si van amb el carret i els hi donen el mòbil perquè el nano no emprenyi, doncs ja l'han fotuda, no?
Sí, totalment. Molt bé.
Està bastant clar.
Sí.
Mòbils, ho tenim clar tots
plegats. Mòbils, 12 anys.
Jo el que passa és que ja els tinc grans, i sobre els nets, els acudits i els tacos els explico jo. O sigui, no els expliquen els seus pares.
Molt maco.
Molt bé. Del tema del... Quan vaig parlar amb la directora de l'escola de Tau pel tema aquest dels armariets i tal, em va cridar l'atenció una cosa que realment, segurament, és el que genera tots els problemes, que és el... ara se'n parla molt del FOMO. Sabeu què és el FOMO? No, el Fear of Missing Out. És a dir, por de quedar-se fora. I diu que si està prohibit a l'escola, tothom sap que ningú té el mòbil, ningú té por que s'estigui fent una conversa en la que s'estigui quedant a fora, etc. I els tranquil·litza.
Cap problema.
No genera cap problema.
Pues està molt bé.
Clar.
I una mica crec que és això, és a dir, si ningú té mòbil amb certa edat, doncs ningú tindrà la sensació que tothom està parlant pel xat i ell no en té.
Sí, és que això és el que passava, que he comentat abans, amb les màquines aquestes de jugar dels jocs en el PlayStation. En el seu moment va ser un boom, allò, i a més jo ho conec molt de prop, perquè n'hi ha moltes de consoles d'aquestes. El nano que no tenia la consola era el marginat. Uh-huh. O sigui, no, el problema era el nano que tenien les consoles, sinó el que no la tenia, perquè estava fora de joc. Uh-huh. I això, clar, això també s'ha de controlar.
Clar, i per això molts pares, que segurament no els haguéssim donat el mòbil amb 12 anys, dius, és que no vull que el meu fill sigui el raro.
Clar.
I una mica aquest moviment vol anar en contra d'això, no? de que el pare no cedeixi per por a deixar-lo. Si és, segurament el 100% serà impossible, però si llavors els raros són els que en tenen, ja no serà diferent.
Per això em sembla bé el fet de que el de l'escola sí que no se'ls deixi accedir, uh-huh. que no tinguin la temptació ja de... Per tant, si els deixes a fora... Que va fer el Bruce? No, qui va ser? El Bob Dylan, no era?
Sí.
Que requisava els mòbils, els precintaven, després no sé si tothom va recuperar el mòbil o no, això ja no se n'ha parlat. Però perquè no es filmés, perquè no... Perquè clar, aquest també se li va una mica de bolla. Però són coses diferents, ja.
Hem de felicitar l'Escola Tau per aquesta iniciativa, que crec que
està... A veure com n'hi...
No, és el que deia...
No, a mi em sembla bé.
Està molt bé, si ningú en té, doncs no hi ha problema de no enterar-me'n.
Sí. Ja estan ara, bueno, cada cop hi ha més escoles que estan preguntant a veure com ho fan, etc. Bueno, a veure com va. Les escoles públiques jo ho veig més complicat, perquè això no deixa de ser un cost, aquests armariets, si és que tothom ho fes de la mateixa manera, però vaja, en tot cas estan iniciant-se un camí que veurem fins on arriba, i està generant una mica de debat, que d'això també es tracta. Vinga, va, tanquem el tema mòbil a l'aula i parlem d'un altre tema, que és un tema d'aquests que de tant en tant va apareixent, que és el de la Biblioteca Central de Sant Cugat. És evident que la Biblioteca Gabriel Ferrater, l'actual del centre de la ciutat, la Biblioteca Central, ha quedat petita en tots els sentits fa molt temps, és a dir, estava preparada, em sembla que per una ciutat de 70.000 habitants o una cosa així, i evidentment ha quedat desbordada. El govern, diríem, convergent anterior al tripartit tenia molt avançat el projecte per construir una nova biblioteca, de fet ja havia que estava fins i tot pressupostat, etc. Una biblioteca més gran que l'actual, evidentment, i situada en el parc Ramon Barnils. El tripartit, el 2019, quan va arribar, en un principi va dir que seguiria, però al cap de res, no sé si va ser per la pandèmia o no recordo ara si va ser argumentat d'aquesta manera, però ho van guardar en un calaix i allà va quedar.
Prioritats, deia.
Exacte, prioritats. No recordo si van explicitar que fos per la pandèmia o no, però en tot cas tant és. I ara Junts, doncs, que ha tornat al govern, amb Esquerra, però Junts és la força majoritària, doncs torna a posar el tema sobre la taula. Malgrat la situació econòmica, que segurament això no sé, segurament no ho veuríem en aquest mandat, però en tot cas ho volen reactivar. I de fet aquest tema hi va sortir, o sigui, va tornar a sortir perquè en l'acte de cessió de les obres que Sergi Barnils, l'artista Sergi Barnils, va cedir tres obres d'art a l'Ajuntament pel seu fons, diríem, museístic, van acabar parlant d'aquest tema perquè l'objectiu és que l'actual espai de la Biblioteca Gabriel Ferrater sigui la sala d'exposicions municipals. Llavors, clar, de retruc, i llavors la biblioteca on va, no? I llavors, sí, hem de reprendre aquest tema del projecte de la nova biblioteca, i en aquest cas per partida doble. Un, perquè queda petita, i dos, perquè també cal una sala d'exposicions municipals, perquè ara mateix no n'hi ha cap. Es lloga, la Can Maristany és gestió municipal, però es paga lloguer perquè l'espai és privat. Per tant, bé, no sé, què en penseu d'aquest tema de la, més cultural, en aquest cas, de la Biblioteca Central i d'aquesta sala d'exposicions que vindria de retruc.
Jo sóc usuari del Gabriel Ferrater. Vaig molt sovint perquè és un lloc on em permet escriure les meves coses amb molta tranquil·litat. Després, quan surto, quan he plegat això, puc llegir el diari, que avui dia pues, llegir el diari en paper és com tot un luxe. Però sí és cert, com deia el Víctor Alexander amb un escrit que va fer, de que més que petita, i parlo per mi, ojo, que hi haurà de dir, home, és que més que petita jo crec que està fora de context ara. Per exemple, vaig a dir un exemple, els lavabos, allò ni en l'exèrcit, ni en l'exèrcit, està totalment deixat, o sigui que estan nets, evidentment estan nets, però fa una mica de grima, és compartit, senyors i senyores, no hi ha cap problema, però bueno, és que hi ha una porta a vegades que ni tanca, i diu, bueno, pues, pel senyor que està d'esquenes, pues no passa res. No, jo crec que rentant-li la cara, possiblement, ara que no hi ha diners, que hi ha un forat de 25 milions, segons diuen, possiblement, fins que no es fes un altre molt més gran, poder seria el moment de rentar-li la cara. Aires acondicionats que foten un soroll acollonant, i bueno, el Víctor ja ho va explicar i jo em remeto a el que va dir ell i té raó, perquè el dia següent quan vaig anar, diu, té tota la raó, això està gistejat. I el personal que hi ha, que abans hi havia la Pepa, ara ja s'ha jubilat, el personal que tenen és un luxe, són gent que preparadíssima, que tenen a tothom estupendament. Per tant, què és el que falta? Pues penso que potser rentar-li la cara, ordenar-ho una mica, donar-li una mà de pintura i esperar que hi hagin diners per fer una biblioteca amb més cara i ulls com una Biblioteca Central.
Mm-hmm. Molt bé.
Jo no ho sé, jo en aquest sentit potser m'alinearia més amb la línia que va seguir el tripartit, que crec que ara mateix no és un dels equipaments indispensables, és a dir, que podem continuar endavant amb aquest, fer-li un rentat de cara si cal, actualitzar-lo, adequar-lo una mica més, etc. Però crec que la ciutat precisa d'altres equipaments molt més indispensables ara mateix. Posa-li en matèria de salut, en matèria esportiva o en matèria cultural, que no pas una gran biblioteca central que es vol construir allà. Que a més, clar, hem de tenir en compte, no?, que serà una inversió multimilionària, això. I ara mateix, en tema d'inversions, aquest govern estarà molt agafat pel cinturó i dedicar tots els esforços econòmics, o bona part dels esforços econòmics, en aquesta biblioteca, en lloc d'altres equipaments que la ciutat realment necessita, home, no sé, em sembla estrany. Veurem. Jo crec que primer hauríem d'estar segurs de què volem i què cal prioritzar en aquesta línia.
Estem d'acord? Estem totalment d'acord. Mm. Una biblioteca central nova val una fortuna i hi ha altres prioritats. Tenim la Unió, que està aturada doncs, per tema econòmic, que a veure quan s'acabarà. El carrer aquell ha quedat fantàstic, allà pot haver-hi un teatre, falten espais culturals, Llavors, doncs, sí, estic d'acord amb tu, totalment d'acord, rentem-li la cara, no sé, gastem uns diners que no seran mai la inversió que és menester per fer una... A Valldoreix passa el mateix, tenim un bibliocés i està pobret i s'estaven pensant en altres prioritats que era, i el bibliocés, la biblioteca és una prioritat, la cultura és una prioritat importantíssima en el món que estem vivint. Si no, després ja en parlarem.
Jo estic molt d'acord en principi amb el que han comentat els companys, tant el Quim com el Sergi, i tot i que crec que més enllà dels serveis bàsics, com deia en Sergi, de la salut, la deia precisament en una tertúlia que vam fer, l'última tertúlia que vaig ser, parlàvem d'això del CAPS i dels CAPS i de la salut i tot això. Per tant, jo crec que això és bàsic i és important. Ara, això de la biblioteca jo crec que s'ha de fer, és a dir, si Sant Cugat creix, els serveis han d'estar en consonància al creixement, igual que es demana doncs, que es faci, que hi hagi més cobertura sanitària, que hi hagi més punts de cultura, doncs un del punt de cultura és la biblioteca. Això ja fa molt temps que es parla de la biblioteca, això. Un altre tema és que es muntés allà on es volia muntar, que allò es veu que es removia tot aquell espai del Ramon Bernils, i que això també portava problemàtica perquè es feia en un lloc que algú deia doncs, que no era el més apropiat. Però és evident que la biblioteca aquí s'ha fet petita. Si era, estava pensada en 70.000 i ara en som 100.000, doncs és evident. Una altra cosa és que els serveis bàsics i que l'espai no estigui en condicions, com pagar. Si vas a la biblioteca a buscar silenci i tranquil·litat, que és un dels punts bàsics d'una biblioteca, entre altres coses, clar, si tens uns aparells d'aire condicionats que fan soroll, que a més, si hi ha un silenci sepulcral, entre cometes del sepulcral, clar, el soroll aquest agreuja més, i quan se't fica al cap ja... Per tant, això és a dir, una cosa és fer-ho nou i l'altra cosa és que el manteniment sigui el mínim imprescindible per un espai com aquest. Aleshores, jo crec que la biblioteca ara és evident que no es pot fer perquè estem com estem, no sé si la Generalitat posaria calés o no, però ara la Generalitat també està per altres històries i no sé si fins a aquest punt...
En aquest cas crec que seria la Diputació.
Doncs la Diputació, els que tenen els calés, la Diputació que tenen els calés.
Tenen molts.
I aleshores, sí, acabo, i aleshores, i després una altra cosa, la sala d'exposicions jo crec que també és imprescindible. Una sala d'exposicions amb una miqueta cara i aquí s'han cugat, jo crec que ja va ser hora. Ja va ser hora. Que no és un servei imprescindible, no. Però si ens vanagloriem de que som un poble, bueno, una ciutat, ara segueix dient poble, doncs tan cultural i tant d'això, una sala d'exposicions, sempre anem fent aquí, una miqueta allà, la casa de Maria i Mat, no sé què, això aquí, una miqueta anar picant, i si a sobre hem d'anar a un lloc que a sobre s'ha de pagar perquè és privat, home, vull dir, coi, centrem-nos una miqueta. Per tant, jo crec que són dos serveis que tard o d'hora, més aviat d'hora que tard, s'haurien de poder fer.
Perdona, només unes paraules més. Som 100.000 habitants a Sant Cugat, però jo la Gabriel Ferreter, que ja dic que sóc usuari, hi vaig molt, molt sovint, i em va molt bé, no l'he vista mai saturada. Mai. O sigui, allò que diguis, unes cues, que no puc entrar...
Excepte en l'època d'exàmens, sí que és veritat.
Bueno, a pesar, sí, però a pesar de l'època d'exàmens, sempre tens lloc. Possiblement, aquelles taules que hi ha es tindrien que adequar una miqueta més, els endolls pels aparatos electrònics posar-los una mica més adequats perquè n'hi ha que els van arreglant, la gent les fira, el manteniment, si se li renta la cara i s'adequa, jo crec que el govern actual pot esperar o pot prioritzar altres coses que no la Gabriel Ferreter.
Sabem quants anys fa que està fet aquesta...
30. Aquest any? Està fent aquest any
30. 30 anys, clar, 30 anys.
És com l'auditori es va fer.
30 anys, tot i que cada vegada plou menys, però ha plogut molt en 30 anys. I després un altre tema. Es deixarà entrar mòbil a la biblioteca?
I aquí,
aquí ho deixo. I aquí ho deixo.
No,
mentre no es faci que vagin estudiant el tema. Perquè això també serà un tema de debat. Perquè els nanos ja... Me'n vaig a la biblioteca i deia... Coi, ara resulta que tots els nanos mai havien anat tant a la biblioteca com ara. Vull dir que... Compte, no... És que la canalla...
M'acabes d'esmerilar, tio.
No. És que la canalla, el jovent, és que tenen això i han de ser així. Punyents i... Triben per aquí, me'n vaig per allà.
La veritat és que els veus treballar i parlar molt baixet per no molestar quan parlen. I de tant en tant, nyaca, el mòbil a mirar el que deies tu, a veure si estic a la White o entro. Però bueno, per regla general, ja dic que en època d'exàmens, de matí tarda, pot estar saturat, però amb una mica d'ordenació penso que hi cabríem tot. No els 100.000 habitants,
però hi cabríem tot. 100.000 habitants es pot fer mai, la veritat que tot.
Em quedo amb això de les prioritats, perquè m'ha fet pensar, no? És a dir, en temps de crisi, no? Ara podríem dir que és un moment de crisi particular de Sant Cugat, bueno, amb una part general, però també particular, en què les inversions, o sigui, ara a curt termini no se'n podran fer de noves, més que les que estiguin ja previstes i pressupostades. Però quan es puguin tornar a fer, s'hauran de fer amb precisió. Que la cultura sempre cau. És a dir, quan posem sobre la taula què cal, no? Un cap o una biblioteca, una esqueta? D'entrada, tothom ho tindria clar. Però alhora, si tu penses, dius, és que sempre la cultura... davant de la crisi sempre cau la cultura.
Llavors, darrere.
M'ho dius o m'ho expliques?
Vinga, va.
Perquè la cultura, i sempre, jo anava amb els programadors, amb la Núria Stenger, que es va jubilar, i coincidíem en que la cultura és el furgó de cua de tots els ajuntaments, no el del de Sant Cugat i el de Vallès. I que hi ha altres prioritats. I aquí m'he apuntat una cosa, que hi ha qui diu, que hi ha qui diu, per exemple, que les clavegueres, com que no porten vots, pues tira que te va. I és salut pública, eh? I netejar boscos i tot això. El que deies tu, prioritats. Els ajuntaments i els governs, avui per avui, tindrien que marcar-se una agenda i anar per prioritats. Què és això? Bueno, oi, això pues, no em donarà vots o no em farà sortir a la premsa, però, senyors, el poble necessita això i això és el que s'ha de fer.
Crec que el que hauria d'haver passat no és que la cultura hagués tingut unes partides d'inversions molt, molt sistemàtiques i paulatines amb el temps. El que ens hem trobat és que jo crec que hi ha hagut una manca de previsió durant molts anys de, bueno, en aquest sentit dels governs convergents, que és els que hem tingut, que han anat tirant milles i no han arribat a pensar que aquesta ciutat explotaria demogràficament com ha explotat. I aleshores ara ens trobem amb molts problemes. Hi ha molts problemes en els quals la cultura i segurament la necessitat de construir una nova biblioteca és capdalt, eh? Però també ens hem trobat en que necessitem molts altres equipaments en moltes altres matèries, sí, que pot ser inclús més importants. Inclús en tema de cultura, jo per exemple ara em ve al cap, eh? Crec que em semblaria molt més prioritari acabar d'adequar o Can Canyameres com el futur centre cívic que es vol crear allà a Volpelleres, perquè és un barri que el tenim molt abandonat, que no s'està creant teixit social, i si no s'hi fiquen esforços allà, per exemple, perdrem aquell sector poblacional. És a dir, es quedarà aïllat, alienat amb les seves coses i continuarà sent aquest barri fantasma que moltes vegades nosaltres hem vist com a Sant Cugatencs, que ens queda molt, molt lluny i apartat. Home, invertim una mica més en allò i que no sigui només un barri residencial. Invertim també en cultura, eh? Però invertim allà, més que potser fer aquest canvi que potser ara mateix es pot solucionar amb una mica més de diners i inversions a l'hora d'adequar l'espai i actualitzar-lo, en lloc de ara fer un remoure de terres, treure les cases que queden allà al Ramon Barnils, aplanar tot, construir l'edifici, etc, etc, que això ens portarà molts anys.
Temes faraònics. Això que deies, per exemple, a Valldoreix, parlant de Valldoreix, fer un multiespai cultural que es va parlar quan es va parlar de lo de l'escola de música que ha portat tant d'enrenou. No estem en contra de l'escola de música ni de la cultura, no fotem. A mi la música és bàsica, vivim amb la música, eh? Bé, però hi ha altres prioritats. Llavors vam dir, fem un multiespai cultural i que entrin totes aquestes coses mentre anem recollint calés i a poc, en previsions, anem arreglant coses. Un teatre, per dir, bueno, un teatre, ara tenim el teatre, jo soc gent de teatre, però bueno, possiblement, i ho dic aquí, que hi ha a Valldoreix altres prioritats que un teatre que fa 25 anys que l'estem demanant, eh? Però bueno, l'escola de música ja la farem un multiespai cultural, jo què sé, però hi ha altres prioritats.
Mm-hmm. Molt bé.
Doctor, perdona, un segon, sí, més. Quant temps fa que es va fer el Teatre Auditori? 50 anys? 30 anys. Aleshores ja es parlava, qui va fer qui estava en aquell moment d'alcalde, en Joan
Maric.
Ja es parlava de que Sant Cugat arribaria, que volien ja que arribés, es veia ja els 90-92.000, ja es parlava. Per tant, fa 30 anys que sabem que arribarem cap aquí, ja ho hem superat, això. Per tant, hi ha hagut molts mandats que ja se sabia cap on anàvem. S'han anat fent barris, com deia el Sergi, el Volpelleres, que sempre ha sigut un barri que sí, però no, però sí. I ho conec, perquè vas tenir una germana vivint allà i semblava que anaves a... Només faltava allò... Saps, allò, els moneros, anaven els herbes aquelles travessant les carreteres, clar, dius, ostres... Bé, doncs això... No hi ha hagut partides des d'aleshores fins ara, no es veia que això que passaria... És a dir, que això que ha dit en Sergi abans, de fer unes partides ja que estiguin establertes i que siguin... Aquesta va aquí. Però clar, què passa? Interessos polítics i... Ja està.
Vots
i... Com la Iglesia Mostobau, que diuen.
Bueno, deixem-ho córrer. Bé, deixem-ho córrer.
Hasta aquí.
Vinga, va, ens queden 10 minuts i anem a parlar d'un tema molt fàcil i molt senzill, que és el conflicte... Exacte.
No tant, eh?
El conflicte Hamas-Israel. Evidentment és un tema que ens queda molt lluny, però sí que és cert que Sant Cugat en qüestió de dues setmanes ha viscut dues manifestacions relacionades amb aquest conflicte. Per un costat, el 26 d'octubre n'hi va haver una de manifestació pro-Palestina amb crits contra l'estat d'Israel, que això crec que cal també deixar-ho clar, contra l'estat d'Israel, i divendres passat n'hi va haver una altra organitzada per la gran comunitat jueva de Sant Cugat, bona part relacionada amb l'escola Hatikva, que és l'única escola jueva que hi ha a Catalunya, i que demanava l'alliberament dels... Exacte, Valloreig. Que demanava l'alliberament dels israelians segrestats per Hamas, que, per cert, aquí algú dels que va pujar en el faristol, diríem, hi va parlar, va comparar Hamas amb els nazis per la voluntat d'exterminar-los. Això per un costat, dieu el que vulgueu, lliure. Ara, sí que és cert que en una cosa es posen d'acord els dos manifestants, que és que els dolents som els mitjans de comunicació. Tant per uns com pels altres no estem explicant la veritat. No, no, això és així. A les dues manifestacions es van... No a nosaltres, Cugat Media ni Nació,
No,
perquè el palestins consideren que es blanqueja Netanyahu i l'estat d'Israel, i els israelians diuen que Europa és antisemita i que només es dona la visió que diu Hamas, del que parla Hamas. I així ja estem. Jo crec que no és així, però vaja, aquí en aquest punt estem.
Això
és difícil de conciliar. Va, periodista.
Jo tampoc crec que sigui així, realment. És un tema espinós. És un tema espinós i bueno, ja em toca molt al cor tot aquest tema. Jo la manifestació de Palestina aquí a Sant Cugat no vaig ser-hi perquè estava fora del país i no vaig poder anar-hi, no vaig poder cobrir-la, per tant no parlaré sobre aquesta. La que sí que hi vaig ser va ser la d'Israel, que va ser divendres passat, i això no dirà molt de mi, o sí, no ho sé, però vaig haver de marxar perquè m'estava posant negre amb les coses que es deien i vaig escoltar uns discursos, pues això, replets de falsedats, d'interpretacions interessades, fent referència a discursos de nosaltres som la llum i la cultura i els altres són les tenebres, i que per tant, bueno, pues, una mica com justificant tot el que està fent l'estat d'Israel contra el poble palestí, i que al cap i a la fi l'únic que són uns horribles atemptats que està cometent l'estat d'Israel contra una població palestina totalment desarmat, totalment impotent, i que des de l'ONU ja han qualificat que són crims de guerra. És a dir, no ho estic dient jo, que sóc un mindundi. És a dir, la pròpia ONU, el gran organisme que es va crear per protegir-nos de tots, de tot el món, de totes les poblacions, sobre atrocitats que es puguin cometre, ho està dient, i que han de passar comptes al govern d'Israel. L'atac perpetrat per Hamas el 7 d'octubre és horrible, sense pal·liatius, i és completament condemnable. Ara bé, tampoc ens podem oblidar de lo que la resposta completament desorbitada que està tenint el govern de Netanyahu, que és un govern d'extrema dreta contra la població palestina, respon a una altra estratègia que és molt clara, que és la que porta seguint des del 1948, que és quedar-se amb tot el territori. Quedar-se amb tot el territori i exterminar els palestins perquè no els tracten ni de persones humanes. I en aquestes últimes setmanes ja hem estat veient com l'executiu israelià ha dit de tot i barbaritats sobre el poble palestí. Al final, perquè hi ha molta gent, no, que defensa una mica, en plan, no, però és que Israel té el dret d'autodefensar-se sobre els terroristes aquests, etc. I que, per tant, bueno, si s'ha de bombardejar una escola, un hospital, per derrotar un milicià, pues es fa. Vale, però és que posem-nos aquí. És com si Espanya, en el seu moment, quan ETA estava cometent atemptats arreu de l'estat espanyol, surt el govern franquista i diu, pues ara vaig a bombardejar tot el País Basc, indiscriminadament. Ens hauria semblat a tots horrible, però perquè no es pot equiparar una milícia terrorista amb una població sencera. És a dir, els estàs fent cometre, és a dir, estàs fent un càstig col·lectiu, i això és un crim de guerra, i això és el que estem veient.
Bueno,
i deixaré aquí.
No
si falta designar nada más.
Sàvies paraules, la veritat, Sergi. I jo no em posicionaré. Ahir vaig tenir un company meu, que és un tio que en sap molt, que parlava amb un altre que també en sap molt, i no es van posar d'acord. Cadascú tira i té la seva versió, no? Sí que tinc que dir que això és una gran bestiesa. Una gran bestiesa el que està passant. Per uns, pels de Hamas i pels israelites, i que sempre paguen el pato els més innocents. Això és veritat. Ara no se'n parla de la guerra d'Ucrània ni dels drets humans, quan allà a Ucrània pues, ha passat el mateix. Estem en mans de vegades d'individus que ens porten amb el metre, no? El Netanyahu aquest, pues, bueno, pues, ja va dir, el primer dia, diu, arrasaré Palestina, no deixaré ni... I ho està fent. Al principi, doncs, bueno, i què passa? Doncs, bueno, és factòtum del ser humà, no es pot aplaudir. Tenim una obra que vam presentar que no va entendre ningú, que era Thalia i el periodista, on Thalia, a expenses de Júpiter, baixava a la Terra per dir als éssers humans, espavileu, perquè Júpiter no està fins al gorro de vosaltres i ho arrasarà tot. La natura en dos dies tornaria a flotar. Però és que només fotem que bestieses. No solament amb això, les guerres, avui dia una tercera guerra mundial crec que és poc factible. Però què passa? Que les indústries armamentístiques, etc., el que fan són capelletes i així funcionen. Perquè jo no sé si heu vist el material militar que té Israel. És acollonant.
No, és que són de les potències...
Bueno, és la quarta potència del món.
Els que hi entenem una mica...
Els americans i dels russos i xinos, però...
Sí, els que hi entenem una mica... Dius, bueno, qualsevol carro de combat d'aquells podria donar de menjar a molta gent que està passant gana, Un carro de combat, 75 tones de bitxo, que a més li fots un piulasso i igual es queda panxa en l'aire, no?
És que jo en aquest sentit em sembla molt simptomàtic, no?, del que està passant. És a dir, va sortir dimecres, l'exèrcit d'Israel va confirmar de que tots aquests bombardejos, el seu atac contra Gaza ha aconseguit derrotar 130 milicians de Hamas. 130 milicians de Hamas, portant 10.000 morts.
Sí.
És a dir, si estem parlant de la quarta potència mundial armamentística i militar i només han aconseguit matar 130 de 10.000, és que són una patata. Si realment el seu objectiu és aquest, ho estan fent fatal. Però és que no és aquest el seu objectiu.
Els sobres són dolents.
És que no ho estan. El seu objectiu és expulsar tota aquesta població per quedar-se amb tot el seu territori, com porten fent durant molt de temps.
I militarment l'han patinada, perquè un servei d'intel·ligència militar com el que tenen ells... I no se'n van enterar de que s'estaven tirant a la senyora de... Vamos, parlant, dient bestieses. Perdona, és que m'excito. un servei d'intel·ligència com el que tenen. I ahir s'ha quedat, tu, no passa res.
Bueno, van trigar 48 hores en recuperar tot l'espai que havia atacat Hamas el 7 d'octubre, que és l'exèrcit. Israel tampoc és tan gran, és a dir que... És una mica més com que... Bueno, jo sóc mal pensat a vegades, però... És que ho van deixar fer per després tenir l'excusa perfecta per dir, ara ataquem. I després, amb els discursos aquests de recuperem o tornem-nos als segrestats, que és molt legítim i és el que hauria de passar realment. És a dir, amb això no estic justificant res, estic posant context. Potser la millor forma de que tornin els segrestats no és bombardejar, fer un carpet bombing a tota Gaza, on segurament estan a les cases aquelles on estan amagats, per matar-los. És a dir, el propi govern palestí, que sí, controlat per Hamas també, però va dir que molts dels hostatges que tenien han estat morts sota les runes, però com més de 10.000 palestins que porten allà, no és la millor estratègia. No. És el mateix. Si els milicians de Hamas estiguessin amagats a Tel Aviv, la reacció seria la mateixa? Bombardejarien a base de 500 missils que van disparar ahir a la nit contra Tel Aviv mateix? Crec que la resposta la coneixem tots i sabem que és no. Per tant...
Jo condemno total i absolutament tant l'atac de Hamas cap a Israel com els israelites el que estan fent ara. Vull dir, crec que és un desastre humà i un desastre dels mandataris del món, perquè aquí estem parlant de palestins i israelians. Qui hi ha darrere tot això? Americans, xinesos, russos...
Interessos.
Ja està, vull dir, no cal dir res més. És a dir, això no s'acabarà mai, no s'acabarà mai fins que no es posin d'acord i baixi tothom de peus a terra i toquin de peus a terra, perquè el que s'està fent és un desastre humanitari total i absolut. Per tant, condemno totalment amb uns i amb els altres.
Si els Estats Units no donessin suport incondicional a Israel, segurament les coses serien molt diferents.
A Ucrània què passa? També és tres quarts del mateix.
En aquest cas és que jo el trobo... A més, portem molts anys.
Hem d'anar acabant. Vinga, fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots tres per venir fins a l'estudi de Ràdio Sant Cugat per comentar els temes d'actualitat. I recordeu als oients, cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també per internet a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Adéu-siau. Gràcies.